Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia per sortir de casa ben abrigats. Les gelades són generalitzades aquest matí amb molt de fred, però al migdia el domini del sol farà pujar el termòmetre fins als 14 graus.
Què tal? Bon dia a tothom, com esteu? Sí que és cert que avui la temperatura puja una mica respecte ahir, perquè avui ja no tenim graus negatius, avui tenim graus positius. Avui hi ha 2 graus a Pals, 2 graus a Begur i 1 grau en aquest moment a Platja d'Aro. El dia en què ens despertem, explicant-vos que ahir va començar la vacunació de professionals del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, però també que la situació per el coronavirus està fent ja que l'Hospital de Palamós s'estigui plantejant modificacions i ja estigui duent a terme modificacions en la seva forma d'actuar, en els seus protocols, que de seguida explicarem. També us explicarem avui al Supermatí que Comissions Obreres s'oposa a la supressió de les unitats de trànsit dels Mossos a Sant Feliu de Guíxols i els resultats dels pressupostos participatius de Calonge. Això en un Supermatí en què també parlarem de SOS Costa Brava, parlarem amb els seus membres, perquè ara s'han constituït com a federació. Volem explicar què significa la seva constitució com a federació i, a més, busquen protectors de la Costa Brava i volem saber què significa ser protector de la Costa Brava i què podem fer si ho volem ser. I a banda, acabarem el programa amb la Teresa Galabús parlant de llibres, connectant amb la llibreria El Cucut de Torroella amb la Teresa. Això, el Supermatí ara mateix comença, són les 8 i 2 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà. Moment de connectar amb tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital, començant per l'Anna Salvador. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
I Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir va començar la vacunació dels professionals del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà.
Sí, nosaltres vam parlar-ne ahir al Supermatí amb l'Anna Rivera, que n'és la directora assistencial. Aviat acabarà la vacunació a residències i als seus treballadors i d'aquí a 3 setmanes es posarà la segona dosi de la vacuna d'aquests professionals que dèiem que es van començar a vacunar ahir. D'altra banda, a portes de començar una tercera onada, des de començament d'any s'ha notat un augment de casos d'una setmana amb l'altra.
Aquest augment ens hem com estabilitzat a l'alça, eh? És a dir, hem fet com un esglaó més. De moment això ara ho estem notant a la comunitat. Encara no estem notant que als hospitals ens arribin molts més pacients Covid per ingressar. Però això sabem per les altres onades que sol passar una mica més tard.
El temporal Filomena provoca una esllavissada al torrent d'Emplanes de l'Estartit.
Sí, el fort temporal que està afectant arreu del país ha causat el trencament d'un petit tram del mur del torrent d'Emplanes a la zona urbana de l'Estartit. No hi ha hagut ferits i s'està a l'espera de la reparació del tram.
El pla de protecció de la Costa Brava i la pandèmia han fet caure un 30% la construcció i rehabilitació de cases.
El Col·legi d'Aparelladors atribueix el descens a la pandèmia i la moratòria per construir a la Costa Brava. A més, asseguren que aquest fre a l'hora d'impulsar projectes es traduirà en un descens d'habitatge acabat que preveuen que duri aquest any i segurament també el 2022.
Comissions Obreres s'oposa a la supressió d'unitats de trànsit dels Mossos a Sant Feliu de Guíxols.
El sindicat apunta que des que Catalunya va assumir les competències de trànsit, el nombre d'efectius no ha fet més que disminuir. Expliquen que per aquesta raó el temps de resposta als accidents s'incrementa molt. Des de Comissions Obreres afirmen que fa temps que no reemplaça el personal perquè a poc quedin extingits.
Els calongins voten un millor pressupost segons han escollit en la participació del pressupost participatiu del 2021.
La millora i substitució de contenidors d'escombraries i punts de recollida selectiva guanya les votacions del pressupost participatiu 2021 on hi han participat més de 600 persones.
S'ha suspès la festa petita dels Masos de Pals 2021.
Sí, donada la gravetat de la situació sanitària actual, l'Ajuntament de Pals s'ha vist obligat a suspendre aquesta edició de la festa petita del municipi, per tal de garantir la màxima seguretat.
Vuit i cinc minuts, repassem la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Dimecres, avui dimecres que ha començat amb sol, però congelat al Baix Empordà. Es mantindrà la fred els propers dies?
Doncs la fred i les gelades, tal com va succeir ahir, es tornaran a repetir avui de manera generalitzada a tota la comarca. Els valors mínims més destacats es produiran a l'interior, amb 3-4 graus sota zero, i a part de la fred matinal, el dia serà meteorològicament plàcid, assolellat i amb gran amplitud tèrmica. De fet, els valors màxims s'acostaran als 14-15 graus durant el migdia. Fins i tot a ple sol pot fer una mica de nosa l'abric gruixut. Això sí, quan es pongui el sol, les temperatures tornaran a ser gèlides. Demà i els propers dies continuarem amb temps majoritàriament assolellat, amb matins i nits molt fredes, amb gelades que repetiran i migdies on l'ambient serà una mica més suau, amb temperatura al voltant dels 12-14 graus.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
8 i pràcticament 7 minuts. Avui el comentari al Supermatí de Ràdio Capital ens l'envia el periodista Pere Carreras.
Molt bon dia i feliç temporada. Quan arribi el 2021 serà tot molt millor. No pateixin. No, no m'he equivocat. Que vostès es pensen que el 2020 ja ha passat? Que ja l'hem acabat? No, no tinguin pressa. Deixin una mica de temps a l'any nou, per tal que també es pugui acomodar. No siguin agonies i deixin fer. És com si l'any nou hagués entrat a casa, però encara està deixant l'abric a l'habitació dels convidats. Encara no s'ha deixat veure el menjador. Perquè s'han de posar al cap que encara estem a 2020. Què és això d'aquesta mania tan cartesiana de pretendre fer les coses bé, precises, exactes, matemàtiques i quan toca? De quan ens ve? Facin la prova. Si els dic a vostès que escriguin en un paper la data d'avui, encara segur que els surt 2020 per inèrcia. Doncs ja està, quina prova millor. Deixem uns dies més de marge a l'any nefast i fem net d'aquí uns dies. El 2021 entrarà quan calgui, segurament el dia 20 d'aquest mes. Després sí que serà un any rodó. Si l'any que deixem va començar el 20 de gener, que com recordaran va ser la data en què es va originar el temporal Glòria, acabarà prop d'un altre fenomen meteorològic, el Filomena, i una tempesta política que és Trump deixant la presidència dels Estats Units. El text i els compassos d'aquesta cançó trista de 2020, d'aquest blues repetitiu i tristot, se li han d'afegir tot això d'aquests dies. Nevades i desgràcies, assalt al Capitoli dels Estats Units, la mort de Bonnie de barricada, glaçades amb pujada de factura de la llum i el gas i les últimes restriccions i desgràcies provocades per la Covid-19. Per tant, fins al 20 de gener, que coincidirà amb la data de Sant Sebastià, fem com si encara estéssim a l'any vell. I que tot el bo, la nova primavera, el nou somriure, les vacunes efectives i les coses bones comencin un cop el dia 20 hagi passat, quan el vell Donald sigui història i comencem després sí amb bon peu. Per una vegada a la vida, donem temps al temps.
Molt bé, ai, tant de bo, eh? Tant de bo a partir del 20 de gener hi hagi un canvi brutal, però a mi la sensació que em fa és que no sé si a partir del 20 de gener o abans tornarem a patir pel que fa al coronavirus. Espero que no sigui així. En tot cas, ja sabeu què podeu fer si voleu tornar a escoltar aquest comentari del Pere Carreras o tots els altres.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8 i 10 minuts ja. Quedeu-vos amb un nom, és el Kid Laroi. Suposo que es pronuncia així, no sé si potser és Kitlorgua. És un jove de 17 anys que hem descobert aquí a Ràdio Capital i que ens té molt viciats. El seu últim disc, Fuck Love, inclou un bon grapat de col·laboracions i temes com So Don't o Without You, que ja sonen a la ràdio des de fa uns dies. Precisament, Without You és la cançó capital d'aquesta setmana i avui en Marc Clapés ens l'ha escollit com a cançó del dia. Kid Laroi, Without You. You cut out a piece of me and now I bleed internally, left here without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. I can't believe that you would have been leaving. Fuck all of your reasons, I lost my shit, you know. Didn't mean it. Now I see it. You run and repeat it, and I can't take it back. So in the past is where we'll leave it. So there you go. Oh, can't make a wife out of a hoe. Oh, I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out.
Could've got this right. So here I go. Oh, can't make a wife out of a hoe. Oh, I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out.
Kid Laroi, Without You, sona aquí a Ràdio Capital, al supermatí de Ràdio Capital. De seguida tornem i obrim el supermatí. Obrim l'informatiu d'aquesta comarca, l'informatiu de referència. Ara tornem.
A Palafrugell ja estem de rebaixes.
Després de la campanya de Nadal, ara pots passejar-te pels nostres carrers, veure les ofertes del nostre comerç, observar els seus aparadors, gaudir del nucli comercial. Tot està a punt per aquestes rebaixes. Tot està a punt per tu. Vine, passeja i compra el nostre comerç, perquè sense ell no hi ha rebaixes. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Pràcticament és un quart de 9 del matí. Va, siguem optimistes, al Baix Empordà ja hi ha 625 persones vacunades contra el coronavirus. I tot i que el Baix Empordà segueix sent la comarca, juntament amb l'Alt Empordà, que més lenta va en el procés de vacunació, el cert és que cada vegada avança més. Ahir vam tenir al Supermatí, una vegada més, l'Anna Rivera, directora assistencial de Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. De fet, ahir van començar-se a vacunar els professionals del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà i ja estan a punt d'acabar les vacunacions a residències i als seus treballadors.
Exacte, de fet, parlem de la vacuna perquè el procés és més llarg del normal. Aquesta vacuna, tal com ens va explicar Rivera, és diferent a la resta. No es pot comparar, per exemple, amb la vacuna de la grip.
Ja. Per aquesta vacuna a les residències demana que tant els residents com els professionals firmin un consentiment informat. Per tant, abans de que l'equip arribi a vacunar, tot això ha d'estar fet. Val? Hi ha unes contraindicacions. S'han d'enviar els que sí i els que no. És a dir, en cap moment havíem demanat raons per les que no et vols vacunar i ara les estem demanant. Per tant, és lògic que els primers dies costés arrencar la màquina perquè necessitava tot un previ i, a més, és una vacuna que s'ha de reconstituir. És a dir, no anem agafant xeringues i les anem punxant.
Ara que ja s'ha agafat el ritme, però les vacunacions segueixen endavant. Pel que fa a les residències del Baix Empordà, per exemple, és Salut de la Generalitat qui gestiona les vacunes i estan a punt d'acabar aquesta setmana. A més, segons va explicar ahir Rivera a Ràdio Capital, el brot de Palamós Gent Gran ja està controlat del tot. La vacuna de la Covid-19 té dues dosis amb tres setmanes entre cadascuna i ara per ara s'ha demostrat que posada la primera dosi, la immunitat ja comença a augmentar entre el personal sanitari.
Lluitar una mica per aquesta immunitat de grup, és a dir, que si aconseguim que molts ens vacunem, que la gran majoria es vol vacunar aquí a l'hospital, a la primària, ens protegirem nosaltres, protegirem els pacients que venen a l'hospital i als centres i protegirem els de casa nostra. Llavors, bueno, és una decisió solidària pensant absolutament en tothom.
Com va anar la vacunació ja per fi del personal sanitari, aquesta primera jornada de vacunació dels treballadors dels centres de salut integrat?
Les primeres dosis d'aquesta primera ronda de 465 dosis que han arribat s'han administrat al personal de Palamós Gent Gran i del Servei d'Urgències i també de la planta d'hospitalització Covid-19 de l'Hospital de Palamós. Ahir, doncs, es van vacunar al voltant d'uns 200 professionals i d'aquí dues o tres setmanes faran la ronda de la segona dosi. La vacuna és per tots els treballadors i s'han establert un ordre de vacunació en funció de l'exposició que tenen a la Covid-19. Primer, doncs, com dèiem, els professionals de Palamós Gent Gran, després els professionals amb risc més alt d'exposició a la Covid-19, per exemple, urgències i plantes d'hospitalització, i després els que treballen en àmbits on té més risc el pacient, i així fins a la totalitat dels treballadors i en el decurs de les properes setmanes. La vacuna és voluntària, però, i està prescrita per tothom, independentment del seu estat immunològic i també pels professionals que han passat fa poc la Covid-19. Les excepcions són els professionals amb infecció per Covid activa, embaràs i també reaccions al·lèrgiques greus anafilàctiques.
Es fa insistència, doncs, en el fet que és important vacunar-se per aconseguir la immunitat de grup.
Exacte, quantes més persones es vacunin, més protegits estaran tant els professionals com els pacients. Alhora, han explicat que és un acte de generositat i corresponsabilitat. Ens ho diu Maria Farneres Riera, que és la metgessa responsable de malalties infeccioses de Palamós Gent Gran.
Per tant, és una vacuna que no només per salut individual, sinó per salut pública, perquè quanta més població estigui vacunada, millor. I en quant a seguretat, val la pena de saber que és una vacuna que ja no partim de zero, sinó que partim d'estudis prèviament fets, i per tant, doncs, a partir d'aquí s'hi han posat molts de diners perquè en poc temps es pugui tenir una vacuna molt segura.
Important això. Fem un repàs de com està el que vam parlar amb l'Anna Rivera de la situació de dades, pel que fa a les dades, que són les negatives encara, les dades negatives que estem tenint, perquè vam parlar d'una certa estabilització. Quina és la situació actual al Baix Empordà?
Sí, d'això també en vam parlar ahir amb l'Anna Rivera. Doncs el risc de rebrot està disparat, però tot i així s'intueix una estabilització dels casos en els propers dies. Des de començament d'any s'han notat un augment de casos d'una setmana amb l'altra amb els PCRs que es van fer als centres d'atenció primària. Ens ho explica Anna Rivera.
Aquest augment ens hem com estabilitzat a l'alça, eh? És a dir, hem fet com un esglaó més. Mm-hmm. Val? Llavors, De moment això ara ho estem notant a la comunitat. Encara no estem notant que als hospitals ens arribin molts més pacients Covid per ingressar. Però això sabem per les altres onades que sol passar una mica més tard.
A les portes d'una tercera onada, però, ens enxamparà amb els hospitals plens, a diferència de la segona onada. Estan ara mateix entre el 85 i el 90% d'ocupació i per això ja han cancel·lat les intervencions programades que necessiten ingrés i que porten també dies redistribuint llits. Com sempre, podeu recuperar l'entrevista sencera a radiocapital.cat.
Vuit i vint minuts, parlem de diverses coses encara, per exemple, efectes del temporal Filomena. Perquè el temporal Filomena va provocar una petita esllavissada al torrent d'Emplanes, de l'Estartit.
El temporal Filomena ha causat el trencament d'un petit tram del mur del torrent de Planes, a la zona urbana de l'Estartit, al carrer Palangre. El punt de l'esllavissada es troba al final d'un carreró sense sortida i, per seguretat, s'ha senyalitzat la zona. L'altra incidència rellevant del temporal ha estat la gran quantitat de residus orgànics i inorgànics que s'han acumulat a les platges del municipi, especialment a l'entorn de la Gola. En aquesta ocasió, la situació, ja habitual amb episodis torrencials, ha estat accentuada. En aquest cas, el sector de Griells i Salats no ha patit cap inundació, a diferència del torrent d'Emplanes. El passeig marítim de l'Estartit, un punt habitual quan es produeixen temporals severs. Per evitar que hi entrés aigua del mar, abans del temporal es va tancar amb sorra per la sortida del torrent i aquest matí, un cop ha baixat el nivell del mar, la brigada municipal ha procedit a tornar-lo a obrir.
Parlem d'urbanisme, parlem de conseqüències del Pla de Protecció de la Costa Brava. És que la contractació d'habitatges nous i rehabilitacions a les comarques de Girona ha caigut un 32,5% durant el 2020. Els experts calculen que això és conseqüència de la pandèmia, però també del Pla Director Urbanístic de la Costa Brava. Segons l'estadística del Col·legi d'Aparelladors, al llarg de l'any passat s'han contractat un total de 1.855 habitatges, ja siguin blocs de pisos o cases. Això són 895 menys que durant el 2019, quan en van ser un 2.750.
El president del col·legi, Miquel Vendrell, atribueix el descens de la moratòria per construir a la Costa Brava durant la tramitació del Pla Director Urbanístic i a la pandèmia. La crisi sanitària també s'ha traduït en una davallada del 23% en els habitatges concretats per estrangers. La previsió del col·legi és tancar el 2021 amb un 6% menys d'habitatges acabats i que el rellançament a la construcció no arribi fins al 2023.
Enguany estem en una crisi sanitària, no estem en una crisi financera. Per tant, malgrat que l'expectativa nostra és en números negatius, no som pessimistes de cares a un futur. Pensem que en un temps relativament curt, i estem pensant més aviat de cares al 2023, ja tornaríem a tenir una certa estabilitat.
L'estudi reflecteix una davallada en les contractacions al llarg del 2020, tant per a obra nova com a rehabilitacions. Segons ha explicat el president del Col·legi, Miquel Vendrell, aquest fre a l'hora d'impulsar projectes es traduirà en un descens d'habitatge acabat que preveuen que duri aquest any i segurament també el 2022. S'assegura Vendrell que fins al 2023 no hi haurà el rellançament de tot plegat, com ha afirmat Vendrell.
Segons les dades, el descens és més accentuat en la contractació de rehabilitacions. D'un any per l'altre han passat de 1.562 habitatges a poc més de 1.000. Això és un 34% menys. En relació a l'obra nova, el descens és del 30%. Es van fer 1.188 habitatges, 1.888 obres noves. Aquest cop a les comarques de Girona, aquest any passat, se'n van fer 827.
Els aparelladors atribueixen el descens a dos factors. D'una banda, a la moratòria per construir a la Costa Brava durant la tramitació del Pla Director Urbanístic. Segons Vendrell, això ha provocat incertesa entre particulars i promotors que han deixat projectes al calaix a l'espera de tenir el nou plantejament urbanístic a punt. Ara el col·legi preveu que es desencallin, tot i que alguns projectes s'hauran de modificar per tal d'adaptar-los a la normativa i això pot endarrerir tràmits. L'altre factor és, com no podia ser d'una altra manera, la pandèmia del Covid-19. L'estudi recull que les restriccions a la mobilitat han fet caure un 23%, és a dir, 181 habitatges menys contractats per clients estrangers, especialment de països de l'est d'Europa. I l'estudi també evidencia que, a banda del descens de contractacions, alguns han optat per renunciar o desistir a la construcció de l'habitatge.
A més, Vendrell també apunta que la crisi econòmica derivada del coronavirus també provoca un alentiment de la construcció, la reforma i l'adquisició d'habitatges.
Però la pandèmia també ha suposat un canvi en el mercat, perquè hi ha hagut un augment de l'interès dels clients del país en segones residències o en habitatges en l'àmbit rural. El president alerta, però, que l'increment del teletreball ha d'anar acompanyat d'una millora de les infraestructures de telecomunicacions més enllà de les ciutats.
Tot això ha condicionat, sens dubte, a l'evolució d'aquesta pandèmia i de que recuperem la mobilitat global, de que els nostres clients forasters puguin tornar a venir i que puguem anar materialitzant operacions. Les operacions, diguem, nacionals s'han vist afectades, però no tant.
Segons l'estadística, les poblacions on hi ha més estrangers interessats en tenir un habitatge són Begur, al Baix Empordà, però també Roses, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, o Lloret de Mar, a la Selva.
Doncs bé, ara sentíem això, el descens d'un 30% en la contractació de rehabilitacions o d'obra nova a les comarques de Girona, i un dels motius, aquest pla director urbanístic de la Costa Brava. Lligant-ho amb tot això, tenim el telèfon avui en Sergi Nus, que és portaveu de SOS Costa Brava. Què tal, Sergi? Bon dia.
Molt bé, bon dia, gràcies.
Bueno, aviam, aquesta dada és cridanera, no? Ara és que he vist que es podia relacionar perfectament amb vosaltres. 30% de construcció menys a les comarques de Girona mentre es tramitava el pla director urbanístic de la Costa Brava.
Bueno, doncs no sé quina part d'això té a veure amb l'impacte de la pandèmia pròpiament, però el que està clar és que la moratòria que es va aprovar en l'àmbit de la Costa Brava, o en les dues moratòries que es van aprovar durant la tramitació del pla director urbanístic, doncs han tingut el seu efecte i demostra la pressió que hi ha a la Costa Brava per seguir edificant.
Entrem en matèria. Volíem parlar amb tu perquè SOS Costa Brava s'ha constituït com a federació. Què implica aquesta transformació de plataforma a federació?
Bueno, passem de tenir una figura de relació entre les entitats informal, que és la plataforma, no?, que ens ajuntem i treballem conjuntament amb un manifest unitari, a ara tenir una figura jurídica. Per tant, és com una maduració del col·lectiu i de tots els col·lectius i del moviment que significa SOS Costa Brava per tenir una entitat que pugui durar doncs, indefinidament, no?, i que pugui tramitar doncs, recursos davant de l'administració o generar judicis o contenciosos en casos en què no estigui d'acord amb com s'està aprovant o portant a terme algun tipus de projecte, o també aconseguir recursos econòmics per la pròpia federació de manera autònoma. No està sempre depenent d'una entitat o una altra per fer aquesta mena d'actuacions.
Clar, perquè ara mateix SOS Costa Brava, ara mateix ja com a federació, però abans SOS Costa Brava era una unió informal, com deies, de quantes entitats?
En el inici, quan es va fundar, eren 18. Després, fins a finals del 2020, van anar creixent a 30, i ara, en aquest trànsit a federació, en seran 24. I el motiu una mica d'aquesta reducció del nombre és perquè n'hi ha algunes que en aquest temps han deixat d'estar actives, no? Són entitats que tenien una certa mobilització en el seu moment i ara ja no, i que eren, per exemple, eren plataformes en si mateixes i que responien a alguna problemàtica molt concreta, però que en aquests moments no provoca que hi hagi necessitat de mobilització. També d'altres que s'han unit en elles mateixes, i aquest és molt interessant, és el cas de Palafrugell, que hi havia a l'inici hi havia com quatre col·lectius diferents de Palafrugell, i ara aquests quatre s'han convertit en dos, no?, en dos formals com associacions. Després hi ha alguna altra entitat que és que per la seva naturalesa doncs no li correspon estar en una federació, i bueno, una mica amb aquesta situació doncs ens quedem en 24, però ens sembla un número fenomenal, i a més que és una federació oberta, no? Per tant, esperem que en el futur doncs, es vagin incorporant altres entitats que tinguin la defensa del territori doncs, com el seu principal objectiu i que així puguem seguir treballant conjuntament per un canvi de model a la Costa Brava.
De fet, tu n'ets el president, no?, en aquesta nova federació?
Sí, la diguem una federació igual que la resta de, no, de formes jurídiques de societat civil, doncs ha de tenir uns càrrecs electes, que en aquest cas és una junta executiva, i en aquesta junta executiva dels primers dos anys, doncs vam consensuar una candidatura més aviat de tip de perfil tècnic, no, de persones que ja estàvem en l'equip de coordinació i per fer el màxim d'àgil i de no, còmode aquesta transició de plataforma a federació, no? I la gent que ja estàvem al capdavant, doncs seguim per ajudar que es consolidi durant els primers dos anys a l'espera doncs, que això faci que després sigui més fàcil que hi hagi un relleu de part de molta altra gent, no? Que comptem que en el conjunt de SOS Costa Brava hi ha de l'ordre de 100 activistes de les 24 entitats, no? Per tant, segur que i entre totes les entitats sumen de l'ordre de, no sé, 2 o 3.000 socis, no? Per tant, segur que sortiran les persones idònies per seguir endavant amb aquests càrrecs.
Tinc davant aquí la llista de casos i de campanyes que teniu actives i en què voleu treballar al llarg d'aquest any. De cara a les eleccions, al 2021, em crida l'atenció, per exemple, el fet de fer pressió per les eleccions, no? Què us plantegeu fer en la campanya que hauria de començar aviat per les eleccions al Parlament?
Bueno, és ara el que estem definint i una mica l'objectiu és, sobretot, no fer passes enrere. Per tant, com podem aprofitar el període electoral perquè, doncs, no, una fita tan important com el pla director de la Costa Brava no es vegi posat en qüestió, sinó que més aviat els partits polítics li donguin suport en aquest futur doncs, govern de la Generalitat, ja estiguin al govern com a l'oposició. També per consolidar altres compromisos com el Conservatori del Litoral, no? Que és algo que s'ha inclòs a la Llei de Protecció del Litoral aquest estiu passat, arran de la pressió que hem fet des de SOS Costa Brava, doncs esperem doncs, que el calendari que es va donar, que era d'un any per crear aquest conservatori, doncs es compleixi. I nosaltres el que esperem és que aprofitar aquest període electoral perquè hi hagi un compromís ferm dels partits per tirar-ho endavant i seguir avançant amb altres aspectes, i aquests potser sí que també esperem que els partits es posicionin amb, per exemple, aconseguir que ajuntaments doncs, decideixin iniciar processos de revisió del seu planejament urbanístic, no? Perquè el pla director doncs, ha arribat on ha arribat, però els plans urbanístics municipals encara són vigents, en molts casos són obsolets, fa falta posar-los al dia i això pot portar a seguir desclassificant i seguir apostant per un decreixement urbanístic. No? I això ens sembla doncs, que són tres grans...
Dels partits sí, amb més opcions, allò, de tenir una representació important, de quins teniu el suport? Perquè, per exemple, Junts per Catalunya és qui ha impulsat el pla director urbanístic des de la conselleria del senyor Calvet, Esquerra Republicana entenc que almenys mantenir-lo també, els comuns són molt favorables als vostres postulats, del PSC en sabeu alguna cosa? Com respiren en aquest àmbit?
Bueno, tot just estem començant les negociacions, no? I de fet hem d'establir clarament el nostre pla, no? La nostra demanda respecte a cadascun d'aquests temes i llavors anar a parlar amb els partits perquè es comprometin públicament a defensar-ho, no? Per tant, no et sabria què dir, sí que et puc dir que hi ha hagut uns primers contactes amb el PSC i que han manifestat així informalment que els interessa molt incorporar les nostres demandes en els seus programes. Però bé, és una cosa que hem de concretar, no? I ho hem de concretar amb tots, no només amb el PSC. Vull dir que sí que podem intuir quins estaran més d'acord, però encara ens falta posar-ho sobre el paper, no? Què volem i tu què et compromets a fer.
Una altra de les campanyes que preveieu per aquest 2021, segons el comunicat que heu fet públic, és el tren de la Costa Brava. Explica'm... Quin és l'objectiu? Què és el que voleu que s'aconsegueixi?
Bueno, és que és cert que en aquest canvi de model de la Costa Brava hi ha una qüestió pendent a nivell històric, que és el canvi del model de mobilitat. O sigui, tenim un territori i un país en general que fora de l'àrea metropolitana, diguem que el transport col·lectiu pràcticament és inexistent, i necessitem un canvi en les opcions de transport per tota la població, no? I en aquest cas significa recuperar una proposta que ja es va treballar des de la Diputació al llarg de la dècada dels 2000, d'impulsar una anella ferroviària a l'entorn de les Gavarres i tot un sistema de transport col·lectiu amb autobusos que permetés fer, doncs, autobús llançadora des de les poblacions fins a estacions, etcètera, no? I diguem, mentre per una banda estem lluitant contra la prolongació de la C-32 o el nou projecte de variant de Torroella, que és la prolongació de la C-31, per tant, de grans infraestructures pel cotxe, necessitem reivindicar un model on la gent pugui deixar el cotxe a casa i pensar, i perquè és el futur, no? I perquè no ens podem seguir plantejant una societat basada en què cadascú vagi amunt i avall amb un aparell de 1.200 quilos per anar a comprar o per anar a la feina, no? Hem de canviar de filosofia, i els països moderns és el que fan, no? I per tant, esperem que també puguem treballar en aquesta línia.
Recorda una mica quines són les característiques d'aquesta anella de la Costa Brava, per qui no ho recordi.
Bueno, és un projecte de trens lleugers que es va fer en el seu moment, no? Que no és tan una infraestructura tan dura com la d'un tren, és més semblant a la d'un tramvia, podríem dir, però amb capacitat de circular fora de les zones urbanes, i que d'alguna manera hauria de fer una gran circumvolació a tot el que és del massís de les Gavarres i connectar amb els principals nuclis i amb alguns dels punts que en aquest moment ja tenen connexió ferroviària, per facilitar, doncs, que tot aquest trànsit que es dona al voltant...
Hem perdut la connexió amb en Sergi. Intentarem recuperar-la. Ja podem recuperar aquesta connexió amb en Sergi Nus, de SOS Costa Brava. Què tal, Sergi?
Bé, moltes gràcies.
Ja tornem a ser aquí. Ens estaves explicant aquesta característica del tren de la Costa Brava, que, clar, d'on hauria d'anar? De quin punt a quin punt?
Bueno, al ser una circumvolació...
Diguem,
podríem dir, sí, que començaria des de Girona, no?, per dir alguna cosa, per entendre que fa l'anella de les Gavarres, i que hauria de poder circular en direcció cap a Cassà, Llagostera, Santa Cristina, Sant Feliu, Platja d'Aro, Palamós, Palafrugell, Torroella, la Bisbal i tornar cap a Girona, no? Però sobretot aquest és el concepte bàsic de l'anella de les Gavarres. Ara no et sé dir exactament el projecte que en el seu moment es va fer, quines estacions específiques proposava o quin traçat concret, però realment el que necessitem és que sobretot tot aquest sector que diguem que va des de Flaçà, no?, que és on en aquests moments arriba el tren, fins a Caldes, podríem dir, doncs, que també estigui cobert per una via de ferroviària, però de tren lleuger, no?, que com deia és una infraestructura una mica diferent a la d'un tren convencional, doncs per tal que tot aquest sector quedi cobert amb una possibilitat de transport ferroviari i que es pugui connectar amb les, amb la, amb les línies existents, de manera que la població que ve més de l'interior, o que ve de Figueres, o que ve de la costa, de Lloret, no, podem dir, doncs també pugui accedir-hi en aquests punts que serien doncs, els punts d'interconnexió. No? Clar, això jo ara t'ho dic així a grosso modo, i evidentment en cadascun d'aquests punts també hi hauria d'haver aquestes, no, aquests busos llançadera. És una política, podríem dir, d'estat, no? És una gran política amb una, amb una, amb una inversió molt gran i a llarg termini. Però és que realment, si hem de fer una transició a un model baix en carboni, a un model que sigui resilient, per tant, que no depengui dels combustibles fòssils perquè cadascú es mogui amb el seu vehicle i que no ens porti permanentment al col·lapse de les infraestructures perquè tots anem amb cotxe a fer qüestions molt, molt bàsiques del nostre dia a dia, no? I que, a més, el que provoca que fem que s'hagi potenciat aquest model de mobilitat és que el transport públic actual doncs, sigui ineficaç, perquè si tu ara vols anar de Palafrugell a Girona perquè has de treballar o perquè has d'estudiar o pel que sigui en transport públic, trigues molt més que si vas en cotxe. I per què? Perquè la carretera està plena de cotxes, no? Llavors hem d'aconseguir una oferta en paral·lel que doni valor al transport col·lectiu i que realment estimuli que la gent deixi el cotxe a casa, no? Perquè ho haurem de fer, no? I llavors doncs és hora de començar a tenir una visió a llarg termini perquè en el futur les inversions públiques, en lloc d'anar amb milions d'euros en més carreteres i en més facilitats pel cotxe, vagi en poc a poc anar implantant aquesta infraestructura de transport col·lectiu.
I com serà la campanya que fareu per pressionar en aquesta línia?
Bueno, és una campanya, en realitat, no l'hem iniciat des de Sols Costa Brava, tot s'ha de dir, sinó que ha estat un moviment que és la plataforma del transport públic, és una entitat d'abast català que té un nucli al Baix Empordà i que fa unes setmanes va llançar una reunió, no?, diguem, per posar sobre la taula aquesta qüestió i diferents col·lectius i persones doncs, sensibilitzades de tot el que és la Costa Brava i van participar, i Sols Costa Brava també, i evidentment ens vam fer nostra, entre cometes, també aquesta campanya, perquè lliga molt amb tot el que és el discurs d'un canvi de model a la Costa Brava.
Interessantíssim.
Per tant, ho farem de manera coordinada a mesura que es vagin plantejant accions. No et puc dir més en aquest moment.
Interessantíssim també veure els casos que teniu actius, els casos de construccions contra les que esteu lluitant. De totes n'hem parlat, de la Sèrie 31, la Platja de Pals, de Sarriera, Santiga, Aiguafreda, el punt de Santa Cristina d'Aro. De les que ja teniu previstes per aquest 2021, hi ha diverses que ens afecten aquí al Baix Empordà, per exemple, els clots de Sant Julià, que vaig ser-hi fa uns mesos, vaig descobrir-ho i vaig veure que darrere hi ha una reivindicació clara perquè aquest espai es protegeixi, no?
Sí, bueno, el curiós d'aquest cas és que ja serà el tercer o quart cicle de conflicte, val? O sigui, aquí al principis del 2000 l'Ajuntament de Forallac va promoure un projecte d'una planta de residus a l'entorn de, o molt a prop, no?, a tocar pròpiament del que és els clots de Sant Julià. Això va activar una mobilització i la creació de SOS Empordanet, que és l'entitat una mica que porta la defensa del territori en aquest àmbit de Peratallà, de Foratallà, Caig Forallat, Fonteta, etc. Es va aconseguir aturar. Després, a finals de la dècada dels 2000, va haver-hi un segon projecte que encara era més gros. En aquest cas ja es plantejava una planta de tractament de residus amb incineradora que podia tractar residus industrials. Va haver-hi una nova estanda de mobilitzacions i també es va aconseguir aturar, i a més amb denegació del projecte per part de la Generalitat, perquè bueno, doncs ambientalment no era acceptable, no?, per l'impacte que suposava. I és que, i en aquest procés l'entitat defensora de l'espai va aconseguir que tot aquest entorn es declarés bé cultural d'interès nacional, per tant que no, que ara és un element de patrimoni cultural protegit, i això comporta també un perímetre de protecció. Doncs aquest bé cultural protegit, i en l'àmbit del perímetre de protecció és on es plantejava instal·lar aquesta planta de tractament de residus, i ara estem en el tercer, si no m'equivoco, en el tercer cicle en què es torna a proposar un projecte, o es vol tornar, ara no et sé exactament en quina fase de tramitació està, però bueno, han sonat veus de que es torna a tramitar un projecte de planta de tractament de residus a l'entorn de protecció del bé cultural dels Clots de Sant Julià, no? I és com la sensació una mica del dia de la marmota, no? De dir, com pot ser que hàgim d'estar permanentment defensant llocs que ja hem defensat i que ja hem salvat, no? I a més, amb una manca de lògica en la planificació d'infraestructures, com és en tot l'entorn d'entre Fonteta, la Bisbal, Farallà, que allà, no? La sortida de la Bisbal, no? Hi ha un polígon industrial, no? Per tant, si s'ha de fer una planta de tractament de residus, que s'instal·li en el polígon industrial, que és on per naturalesa s'han d'instal·lar aquestes activitats, i no en una zona rural de sòl no urbanitzable, que, de, no, de camps de cultiu, i a més on hi ha un bé cultural d'interès nacional, on el valor principal és el paisatge i el gaudi, doncs, del nostre entorn, no? I del patrimoni. Doncs encara estem en aquesta lògica de que es segueix intentant posar infraestructures de residus, i això hi ha un altre cas igualment a la Garrotxa, no? Fora dels polígons industrials, no? I bueno, doncs nosaltres defensarem a les vegades que faci falta, que per això es fan els polígons, i que aquí és on s'han d'instal·lar aquesta mena de plantes, i que el paisatge i el patrimoni cultural i natural s'ha de deixar, doncs, pels valors que tenen, no? Doncs per altres funcions.
Va, anem acabant, que se'ns està fent tard, però també et volia preguntar per la figura que heu creat del protector de la Costa Brava, el protector de SOS Costa Brava. Què implica aquesta figura, i com, si algú s'hi vol sumar, què ha de fer?
Home, doncs nosaltres esperem que sigui la manera de que moltes persones a títol individual es vinculin a SOS Costa Brava. Val? Nosaltres sabem que des de que es va crear la plataforma, molta gent ens ha expressat la seva simpatia, les seves ganes de sentir-se part d'aquest moviment, i els hem hagut fins ara, doncs, i que també segueix sent una opció, els hem hagut d'adreçar a que es facin socis d'alguna de les 24 entitats que en formen part. Però també hi ha gent que diu, no, és que jo vull ser SOS Costa Brava, no? Jo vull ser de tot això. I bé, aquesta és l'opció que posem en marxa amb la figura del protector o protectora, no? És tu, com a persona individual, vols ajudar a que aquest moviment tingui força i tingui capacitat, tingui força, tant tingui múscul social, no? Que tingui gent al darrere, i també que tingui una capacitat econòmica, doncs, de tirar endavant tots aquests casos, i et vincules amb SOS Costa Brava amb la figura de protector. I això, bàsicament, el que vol dir és comprometre't a fer un donatiu anual estable i a participar de totes les nostres accions, no? Tant a nivell de el que siguin espais de reunió social com espais de mobilització, no? I bé, això és la figura del protector de SOS Costa Brava, no? Una figura de jo sóc SOS Costa Brava i ho sóc ara i ho seré d'aquí a 10 anys, no? Perquè crec que la causa s'ho mereix.
Molt bé, doncs Sergi Nus, president d'aquesta nova federació de SOS Costa Brava, gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Seguim al Supermatí de Ràdio Capital explicant-vos que Comissions Obreres ha denunciat la supressió de les unitats de trànsit a Sant Feliu de Guíxols i també a Olot, a Montblanc, Mataró, Igualada i Móra d'Ebre. De fet, el sindicat assegura que des que Catalunya gestiona les competències de trànsit, el nombre d'efectius no ha parat de disminuir.
Sí, de fet, el sindicat afirma que fa temps que no reemplaça el personal perquè a poc a poc quedin extingits. Des de Comissions Obreres asseguren que aquesta falta d'efectius incrementa el risc en vies principals com l'AP7, entre d'altres. Expliquen que el temps de resposta als accidents s'incrementa molt i que això suposa un gran risc per a les víctimes d'accident o d'avaria.
El sindicat explica també que la falta d'unitats preocupa també els professionals de trànsit.
Exacte, assenyalen que la manca de presència policial dona sensació d'impunitat a aquells conductors que vulguin infringir la normativa en matèria de seguretat viària. Amb tot, el sindicat denuncia que aquesta situació tindrà incidència en la seguretat de les poblacions afectades, augmentarà el temps de resposta, disminuirà l'efectivitat dels controls preventius i la planificació dels serveis. Així doncs, Comissions Obreres assenyala que l'assistència als accidents recau en efectius de seguretat ciutadana o en policies locals fins que arriben les dotacions de trànsit. Afegeixen que això suposa que aquestes dotacions de seguretat ciutadana no puguin atendre serveis a les seves poblacions mentre estan a l'espera de ser rellevats.
Per cert, relacionat amb els Mossos d'Esquadra, una informació que a molts ens interessa per si hem d'anar a fer alguna gestió als Mossos d'Esquadra, hem d'anar a posar alguna denúncia. A partir d'ara s'ha implantat un nou sistema en què per anar abans dels Mossos hauràs de demanar cita prèvia si no és per urgències.
La persona que vulgui posar una denúncia ho podrà fer des de casa, a través d'una plataforma en línia. Amb aquesta podrà escollir comissaria i horari i així demanar cita. Això millorarà el servei a la ciutadania, ja que està pensat per agilitzar el procés. El sistema permetrà demanar hora per posar denúncies habituals. A més, també es pot reservar cita per tràmits administratius o per denunciar fets no penals, com pèrdues d'objectes. Les denúncies relatives a delictes greus i urgents seguiran sent ateses de forma preferent i sense necessitat de cita prèvia.
Marxem cap a Calonja, parlem de pressupostos participatius perquè, tot i la pandèmia, han seguit existint. La ciutadania de Calonja i Sant Antoni ha decidit que els 100.000 euros del pressupost participatiu es destinin a millorar i substituir els contenidors d'escombraries i els punts de recollida selectiva.
En la fase de votació, en total hi han participat 623 persones, el que suposa un increment del 10% dels vots vàlids emesos respecte a l'any passat. D'aquesta manera, els pressupostos participatius de Calonge i Sant Antoni, que enguany arriben a la cinquena edició, es consoliden com un canal per apropar les decisions públiques a la ciutadania. Un cop escrutat el resultat, el projecte guanyador ha estat la millora i substitució de contenidors, d'escombraries i punts de recollida selectiva.
De fet, hem d'ampliar aquesta informació perquè quins han estat els altres projectes finalistes?
En segona posició s'ha situat l'ampliació i millora de la carrils bici i de vies cicloturisme, mentre que la proposta classificada en tercera posició ha estat invertir per crear una casa d'oficis on els joves del municipi es poguessin formar per aprendre oficis tradicionals. En total, la ciutadania podia triar entre els 29 projectes que s'havien proposat durant la fase de recollida de propostes. Cada persona podia votar 3 projectes, assignant 3 punts a la primera opció escollida, 2 punts a la segona i un únic punt a l'última proposta escollida.
Molt bé, i ara marxem cap a Pals, concretament cap als Masos de Pals, perquè s'ha suspès la seva festa major. Disculpeu, no, la festa major no, en aquest cas estem parlant de la festa petita dels Masos de Pals que s'ha hagut de suspendre per culpa de la pandèmia, ens ho explica la Paula Balcebre.
La situació de pandèmia s'ha agreujat, de manera que l'Ajuntament de Pals ha optat per la cancel·lació d'aquesta edició de la festa petita del municipi. Cal mencionar la regulació més el 4 de gener del Departament de Salut, que demanava suspendre la celebració de festes majors perquè es considera que suposa un risc d'aglomeració de persones. Fet que ha estat determinant per anul·lar la festa i totes les respectives activitats, a l'espera de l'edició següent del 2022.
Arribarà un dia en què per fi puguem tornar a fer festes majors. Jo sé que hi ha molta gent que ho troba a faltar. Jo potser no és el que més trobo a faltar arran de la pandèmia, però sí que hi ha molta gent que troba a faltar aquestes festes majors i arribarà un dia que es podran tornar a fer i podrem tornar a gaudir tots plegats del contacte humà, més enllà de la nostra bombolla. Són les 8 i, bueno, falten això... 8 minuts per arribar a les 9 del matí. De seguida tornem i parlarem de llibres amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Fusteria Sarasa. Som fusters de tota la vida amb dècades d'experiència. Necessites una cuina, un terra de parquet, portes interiors o exteriors, obertures exteriors o potser vols fer un moble a mida? Demana pressupost sense compromís al telèfon 972 75 94 00 o envia'ns un correu electrònic a info@fusteriasarasa.com. També ens pots venir a veure a l'Avinguda Lluís Companys 17 de Torroella. Visualitza el teu projecte i deixa que t'ajudem a fer-lo realitat. Som fusters. Som Fusteria Sarasa.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
6 minuts i arribarem a les 9 del matí. Parlem de llibres i marxem cap a Torroella. Des de la llibreria El Cucú, Teresa Calabús, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, molt enfredolida, però bé. Sí. Ara rai a dintre la llibreria, amb la calefacció posada i la porta tancada, s'està de meravella.
Què, com esteu?
Els llibres són càlids, perdona.
Sí, exacte.
Me tallo.
Sí,
els llibres són ben calentons.
Sí. Com esteu? Com aneu?
Bé, bé, bé. Una mica tristos per no poder obrir els dissabtes i per aquestes incongruències en els, entre polítics. Però, bueno, vull dir, la qüestió és protegir la població i tots nosaltres i seguir, com a mínim, les recomanacions de qui ens imaginem que fan moltes reunions i que tenen molta informació i que alguna deuen encertar. Estem una mica perduts.
Saps quina no van encertar? Saps quina és? Quan van decretar la cultura com a bé essencial, en aquell moment no ho van encertar perquè després no ho han aplicat enlloc.
No ho han aplicat i a més és que és clàssic que hi ha preguntes d'aquelles curioses perquè dius, si de dilluns a divendres la gent pot anar a comprar perquè no el dissabte, saps? Vull dir, és una mica estrany. Això què provoca? Doncs que el divendres hi hagi més gent a la llibreria i que la que vindria d'una manera més esponjada, més relaxada i amb menys afluència, doncs vinguin el dijous i el divendres. Per tant, sobretot, potser no poden fer lleis per cada població, això està clar, però potser hi ha poblacions amb una quantitat d'habitants més elevada que això està més justificat i en canvi d'altres que no ho està gens. Però de debò que arriba un moment que es tracta de fer tots el que podem i com que tampoc som un sector, no ens considerem un sector gaire castigat, com estem veient els bars i restaurants del costat de la manera que pateixen i altres sectors, nosaltres doncs, escolta'm, a creure i a fer el que es pot i esperar que això s'acabi com més aviat millor. Ara això sí, creure i fer creure, perquè també veig algú que no compleix i llavors em sublevo, cosa que no me sol passar, però ara sí.
Sí, sí,
és una falta de respecte a la gent que ha perdut
molt
la vida i que ha passat malaltia.
Molt. Sí, sí, ben bé que sí. Bueno, aviam, anem amb l'optimisme i, per exemple, la vacunació contra el coronavirus al Baix Empordà va començar per Torroella, per tant, sereu els primers que podreu recuperar.
Sí, ja tinc un familiar vacunat.
Que bé, mira,
que per
això.
Per cert, perfecte, Vull dir que cap reacció, ni mal al braç, allà on te va posar la vacuna, res.
Dona una alegria, això, que a mi l'altre dia també m'han explicat la mare d'una amiga que ja s'ha vacunat i dius, que bé, aviam si tant de bo som tots ben aviat.
Sí, ell és sanitari, el meu cunyat és sanitari i ja va ser dels primers. Sí,
que bé.
I molt bé,
Que bé. Doncs, a veure, parlem de llibres. Què ens recomanes avui?
A veure, jo si us dic Daphne de Maurier, que és una senyora escriptora que va néixer a Londres el 1907, potser direu, bueno, no sé què ha escrit aquesta senyora, no la conec, no he llegit res. Molt bé. Però si us dic Rebecca, i us dic Els ocells de Hitchcock, m'imagino que tothom sabrà de què parlo. Per tant, teníem una secció a la llibreria, al Facebook, que es diu Les millors històries primer es llegeixen, no per anar en contra mai de la vida del cinema, perquè ens encanta i a més qualsevol novel·la que s'hagi portat al cinema ho celebrem perquè arriba més públic, sinó perquè efectivament les millors històries, les grans pel·lícules, les grans obres sovint surten d'una novel·la o bé d'un bon guionista que també és un escriptor. Per tant, sempre, sempre, sempre les millors històries primer es llegeixen. Llavors, Daphne du Maurier, que llegit aquestes festes, no sé, entre el 31 i el 6 de gener, i ha llegit La cosina Rachel, que està traduïda per la Marta Pere Cucurell a l'editorial Viena. Ja no sé, hi haurà més d'un oient que coneixerà la col·lecció El Cercle de Viena. És una col·lecció molt cuidada, molt elegant, molt ben seleccionada, de traduccions al català d'obres indispensables, obres que s'han convertit en clàssics o obres que han passat desapercebudes, perquè no podem oblidar que el 1900 hi van haver dues guerres importantíssimes i aquestes guerres van fer que no es traduís molta obra europea que hagués arribat a Espanya en unes altres condicions. Per tant, ara hi ha editorials sensibles a tot el que es va perdre a la cultura en aquells moments que estan recuperant clàssics que ho són a Europa o bé que eren una mica la segona línia dels escriptors que van arribar coneguts per tothom com un Stevenson o Dickens o autors d'aquesta talla. Per tant, editorials que recuperen aquestes obres que són autèntiques delícies, ja no per com expliquen les històries, perquè hi ha aquella galanteria, aquell saber fer, aquells costums de l'època, aquesta imatge també del gentleman de la cultura victoriana, sinó que també parlem d'una escriptura que malgrat és elegantíssima i d'alt nivell, tots l'entenem perfectament, és a dir, no, no, no,